A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I ara que Servidor acaba de descobrir d'on era un fotògraf que em fotografiava, anem a parlar de la presentació de l'exposició de Ramon Casas. Ramon Casas, la modernitat anhelada. Per què? Bàsicament ho va explicar un dels comissaris de l'exposició, en Francesc Quílez, perquè en el seu moment Ramon Casas es va deixar anar des d'un punt de vista de la llibertat compositiva, de la llibertat de creació, i després, al estar sobretot molt encaixat en el nou món de la burgesia, els encàrrecs burgesos no demanaven tanta llibertat. Però Francesc Quílez va assenyalar sobretot que els anys en què Casas es va moure al voltant dels Quatre Gats de Barcelona, de l'establiment regentat per Pere Romeu, el seu company de viatge en aquest tàndem tan conegut i popular, en aquest quadre tan sensacional, aquells anys, els anys dels Quatre Gats, varen ser els millors anys de Ramon Casas, però és que tampoc no en va tenir de dolents. Una exposició repartida en 5 àmbits, la modernitat anhelada, una exposició que es comença com s'havia començat sempre la visita al Maricel, des de la sala gòtica a la planta baixa, i anem pujant. 5 àmbits diferents que varen presentar ahir la directora del Consorci del Patrimoni, comissària de l'any, Ramon Casas, Vinyet Panyella, acompanyada per Ignasi Miró, el director de projectes culturals de la Fundació La Caixa, i també dels dos comissaris de l'exposició, Ignasi Domènech i Francesc Quílez. És una obra de logística important perquè no queda res del que s'exposava al Museu Maricel. Bé, sí que queda. Queden les escultures del Mirador i queda l'escultura del Greco. Tota la resta, i les pintures d'en Cerc, que esclar, no es poden despenjar, tota la resta ha desaparegut per donar pas a aquesta exposició que presentava ahir Vinyet Panyella. Escoltaran Vinyet Panyella, a continuació Ignasi Miró, director de Cultura de la Fundació La Caixa, i a continuació Ignasi Domènech.
En tant que comissària de l'any Ramon Casas, estic molt contenta d'haver arribat a aquesta fita, perquè a més hi arribem acompanyats de tot un seguit d'activitats i de presentacions, conferències, exposicions, activitats escolars, tallers, etc., que podeu visualitzar en el web www.ramoncasas.com, enramoncasas.com, que és on donem compte de tot el que es porta a terme. Però en aquest cas sí que em satisfà molt poder iniciar aquesta roda de premsa explicant els orígens d'aquesta exposició, agraint a totes les persones que hi han col·laborat, i a més agraint sobretot a la Fundació Bancària La Caixa, a l'obra social de La Caixa, la seva implicació des del primer moment. És una exposició la que veureu tot seguit, parlarem poc, i després anirem a veure-la, que és l'important. És una exposició que ens vam plantejar ja des de molt abans de que en aquest cas jo fos nomenada comissària, des dels Museus de Sitges, fa més d'un any, quan vam saber que en Ramon Casas era protagonista d'una commemoració de la Generalitat declarada oficial, des dels Museus de Sitges ens vam plantejar fer alguna cosa que era l'exposició, una exposició d'en Ramon Casas diferent de tot el que s'havia fet fins al moment, i en vam començar a parlar amb el MNAC, concretament amb en Francesc Quílez, i vam compartir unes primeres idees que seran les que els comissaris us explicaran quan fem la visita a l'exposició. El projecte va anar creixent a la tardor. La Fundació Bancària La Caixa, en el moment que vam inaugurar l'experiència prèvia d'aquesta col·laboració, que va ser el Greco a Saragossa, va ser l'última tongada de les exposicions del Greco a la Mirada Rossinyol, ja ho recordeu, quan vam preguntar quins projectes teníem, vam dir, bé, farem un Ramon Casas, i La Caixa va dir, ens interessa. Vam pensar que era extraordinari, i de seguida ens vam posar d'acord en produir conjuntament aquesta exposició i després exportar-la a través de la Fundació Bancària La Caixa a Caixa Fòrum de Madrid i a Caixa Fòrum de Palma, amb la qual cosa ja ens va créixer absolutament el plantejament que teníem. El MNAC ens va ajudar, no només amb la figura del comissari Francesc Quílez, sinó també doncs, amb tots els préstecs que ens ha fet i que ens farà. I, per tant, doncs, amb aquesta triple aliança vam abordar doncs, aquest any Ramon Casas, que a partir del desembre, arran del comissionat que se'm va encarregar, vaig demanar que aquesta fos l'exposició central tal com realment ha sigut. Aquesta exposició doncs, compta amb la col·laboració, bueno, amb el partenariat de la Fundació Bancària La Caixa, amb el MNAC, i també compta amb les aportacions de la Generalitat de Catalunya, de l'Ajuntament de Sitges i sobretot de la Diputació de Barcelona. Jo voldria que fos un tema que no se'ls oblidés, els logos diuen alguna cosa, i per tant doncs, m'agradaria que constés també totes aquestes aportacions i ajuts, però la veritat és que nosaltres estem molt contents d'haver compartit un segon projecte amb la Fundació Bancària La Caixa i esperem que no sigui pas l'últim. L'exposició que veieu us la serà més explicada en tot el detall per part de l'Ignasi Domènech i per part del Francesc Quílez, que són els seus comissaris. Nosaltres, des dels museus de Sitges, ens vam plantejar la ubicació perfecta, que era el Museu de Maricel, la seva nova identitat reconvertida, sanejada i completament equipada. I per això no vam tenir no ens va fer res de realment transformar tot Maricel en una gran sala Ramon Casas, bé, diverses sales Ramon Casas, establir un nou circuit perquè l'exposició fos visitable fàcilment i, sobretot, doncs, procurar de lligar-la també amb el seu diàleg amb el Cau Ferrat i, a partir d'aquí, doncs, organitzar aquesta exposició durant aquests 3 mesos que esperem doncs, que sigui visitada i, sobretot, celebrada. Celebrada per què? Doncs perquè crec que hem aconseguit el que ens havíem proposat, que és donar una imatge de l'artista diferent de la que s'ha vist fins ara. És una imatge de l'artista pensada per la població del segle XXI, pel context cultural del segle XXI, i vam defugir el que seria una exposició antològica, perquè vam pensar que no era la nostra missió, i que era tot una altra la visió que havíem de donar. I en aquí sí que hi ha hagut un treball molt aprofundit dels comissaris, els quals vull agrair públicament tota la seva dedicació, que ha anat molt més enllà de fer una tria d'obres i d'encarregar uns articles pel catàleg, sinó que ha sigut una implicació a tots nivells, a tots nivells. També vull agrair, i deixem-ho dir aquí, l'ajuda de totes les persones que han col·laborat en aquest muntatge, tant les empreses com el personal del Consorci del Patrimoni de Sitges, perquè tots plegats hi han deixat la pell amb un gran entusiasme, però crec que també s'ha d'agrair, i òbviament els prestadors. Sense els prestadors, tant els que venen del sector públic com del sector privat, doncs tampoc hauríem aconseguit una exposició que ja la veureu amb els vostres propis ulls, però jo crec que és molt representativa d'aquest Ramon Casas que volem mostrar i molt vida. No sé si teniu alguna pregunta, però penso que en tot cas després podeu elaborar les preguntes que vulgueu i passaré la paraula a l'Ignasi Miró, que és el director de la Fundació Bancària La Caixa, el director de Cultura, perquè també doncs, us comenti, us transmeti el que l'entitat doncs, ens vol dir respecte a aquesta mostra. Agraint una vegada més la seva voluntat d'implicar-se en aquest centenari, centrant-lo també en aquesta exposició de Ramon Casas, La modernitat anhelada. Gràcies, Ignasi.
Molt bé, gràcies, Vinyet. Molts de vosaltres sabeu, coneixeu bé la feina que fa la Fundació La Caixa en l'àmbit de les exposicions, on moltes vegades parlem d'aquestes complicitats que nosaltres en el terreny internacional doncs, som capaços de poder teixir i que ens permeten poder portar en els públics del nostre entorn doncs, col·leccions, períodes i representacions artístiques suficientment no molt ben representades en les nostres col·leccions, en els nostres museus. Aquesta manera d'actuar, que es basa en aquesta filosofia de treball en aliança, té també una segona derivada de la que a vegades potser se'n parla menys, però que a mi, si em permeten, em sembla gairebé més transcendent que la primera, que és com també som molt sovint capaços de teixir aquestes complicitats i aquestes aliances amb les institucions del país, amb aquelles que ens són més properes, per tant, per tal de poder donar major repercussió i poder ajudar a la difusió i a la modernització de lectures de moviments artístics que en són propis. I en el cas del 150 aniversari del naixement de Ramon Casas, ens va semblar que era clau que nosaltres suméssim una vegada més aquestes complicitats per fer que aquest projecte no només es pugui veure magníficament en aquestes sales del Palau Maricel, sinó que tant en el cas de Madrid com en el cas de Palma, a través dels nostres caixafòrums, es pogués donar oportunitat de descoberta a públics que segurament queden més allunyats del que seria la transcendència i l'importància d'obres, en aquest cas, com les que representa Ramon Casas i tot el conjunt de coetanis i d'influències que estan representats en aquest projecte. Per tant, ens semblava molt important fer aquesta suma juntament amb dues institucions amb les que hem tingut darrerament bones oportunitats de col·laboració. Hem de dir que havíem col·laborat per parelles, havíem col·laborat amb el Consorci dels Museus de Sitges en aquest projecte sobre el Greco i la mirada de Rossinyol, havíem col·laborat amb el MENAC, diria, estem col·laborant amb el MENAC perquè juntament amb un projecte sobre Gabriel Casas, de fotografia i modernitat, si no m'equivoco, la setmana vinent a Granada presentem el projecte de Fortuny i l'Alhambra, que també és una actuació que s'encaixaria en aquesta línia de difusió dels fons que en són propis. Per tant, dèiem, el que hem aconseguit aquesta vegada és ajuntar-nos a tres, i això té el seu mèrit perquè demana no només una gran capacitat de coordinació, sinó també obre una porta, i això segurament diria que és un dels aspectes fonamentals per l'èxit del projecte que estem aquí, que és sumant aquests esforços, sumant les complicitats d'uns i altres, hem aconseguit una mobilització de préstecs molt important. No només amb la generositat extraordinària de les dues col·leccions permanents que són el pal de paller d'aquest projecte, com són les col·leccions d'aquí de Sitges i les pròpies del MENAC, sinó també amb la capacitat de pràcticament, en el conjunt de 180 obres, si no m'equivoco n'hi ha una vuitantena, que són de préstecs tant d'institucions com de particulars. Molts d'aquests préstecs suats un a un, diguem-ne, i utilitzant doncs tota aquesta xarxa de contactes que entre uns i altres hem pogut posar a disposició per fer d'aquest projecte segurament el projecte més important dels que configuren aquest any Casas que s'està celebrant. A mi només em restaria, per deixar pas ja als comissaris que puguin fer una explicació del contingut conceptual de l'exposició, agrair a totes les persones que han estat treballant en aquest projecte, en primera instància a l'Ignasi i al Francesc, amb una feina interessantíssima i dedicada en aquest projecte, també totes les persones que han contribuït amb els seus articles en el magnífic catàleg que s'està treballant, i diguem, penso que aquí és també oportú doncs, que reivindiquem la feina del MENAC i del Consorci dels Museus de Sitges i dels equips de la Fundació Bancària La Caixa, que en aquesta coordinació magnífica han fet possible el projecte que avui veureu i que, com els deia abans la Vinyet, a continuació es podrà veure a Madrid de març a juny i acabarà la seva itinerància a Palma de Mallorca de juliol a octubre.
Si el resta, d'alguna manera, l'exposició s'explica per si mateixa i el que potser convindria més és que féssim una visita entre vosaltres, no? Senzillament dir-vos que, com no podia ser d'una altra manera, l'any Casas ha estat farcit d'activitats i han hagut diverses exposicions. La nostra és la que tanca aquest any. I des del principi ens la vam plantejar, com abans deia la Vinyet Panyella, com una exposició que no fos una antològica normal i corrent, sinó que intentés aportar noves mirades sobre l'obra de Casas. Casas, encara que ens ho pensem, d'alguna manera, com tot gran artista, no està exhaurit. No està exhaurit els estudis, evidentment, les mirades possibles sobre la seva obra són múltiples, diverses, i per sort en tenim per sort. El que es tractava doncs era d'intentar, en primer lloc, intentar buscar obres poc conegudes i algunes mai vistes, per exemple, era un repte dels comissaris, i per altra establir una narració al voltant del personatge que aportés noves mirades. Nosaltres hem dividit l'exposició en 5 àmbits. En el primer àmbit, que és la formació, diguéssim, de la seva obra, i en el que comencem a establir des del moment zero de l'exposició un joc de miralls, d'alguna manera, entre tots els elements de la pintura francesa, bàsicament francesa, que absorbeix Casas en la seva època de formació, però arriba un moment en què aquest mirall dona la volta, i el que fa és al revés. Són els altres artistes, els joves artistes hispànics, que s'emmirallen amb l'obra de Casas. En aquest sentit, aquí trobareu obres de Carlos Duran, Toulouse-Lautrec, Picasso i d'altres. Hi ha elements innovadors, com per exemple una cosa que era coneguda, era la gran influència que té Casas sobre Picasso, però per exemple aportem noves visions d'altres pintors que en el que no s'havia plantejat això, com és el jove Torres Garcia. El segon àmbit és l'àmbit que hem anomenat la poètica de la multitud, en el que fem una revisió del Casas de la pintura social. I ja veureu, és una visió una mica diferent, en el sentit de que mostrem com ell revisita, canvia el context o la manera d'entendre el que és la pintura d'història. La inclusió de la multitud, de la germinació humana, d'aquesta nou agent social que és la multitud ciutadana, urbana, a la seva obra. I a partir d'aquí també comencem a establir un joc que anirà al llarg de tota l'exposició del món de la fotografia, ho veurem allà, del món de la fotografia amb la pintura de Casas. No la fotografia com un element de còpia, com feien altres pintors de l'època, a partir de fotografies pintaven, sinó del llenguatge fotogràfic. Del llenguatge fotogràfic, que vol dir enfocament, desenfocament, el tipus de tall de la composició, perspectiva, etc. El tercer àmbit és, l'hem anomenat la paradoxa de l'artista modern, on ens plantegem aquesta paradoxa, aquest personatge cosmopolita que ha viatjat a París, que després viatjarà arreu del món, com té aquest interès per tot allò popular, tota aquesta vida i la cultura popular hispànica, toros, toreros, majas, etc. El penúltim àmbit és la pulsió bohèmia, en la que hem trobat algunes obres interessants, desconegudes fins ara, i en la que presentem aquesta visió de la bohèmia bàsicament barcelonina, i també bé, barcelonina i parisina, a través d'obres també doncs, no solament de Casas, sinó de Rossinyol, de Picasso i d'altres. I finalment, parlem de la figura de la dona, de la figura de la dona en la que revisem els diferents aspectes del tractament de la figura de la dona per part de Ramon Casas. Amb aquesta ambivalència, aquest tractament ambivalent en el que tan aviat ens retrata aquesta dona fruit de tots els tòpics decimonònics al voltant de la figura femenina, aquesta dona burgesa, aquesta dona que surt del ball, cansada i exaurida amb el carnet de ball complet, la dona en canvi moderna que no solament llegeix revistes modernes sinó que va amb bicicleta o pot anar amb cotxe, etc. I acabem l'exposició amb un conjunt de nus on novament establim un diàleg amb el món de la fotografia i el nus de Casas, que creiem que és un diàleg que fins ara no s'havia fet i que per nosaltres era necessari fer. La influència d'aquesta mirada fotogràfica sobre el cos femení i la seva plasmació en l'obra de Casas.
Han escoltat Vinyet Penyella primer, a continuació el director de Cultura de la Fundació La Caixa, Ignasi Miró, i després Ignasi Domènech. També va parlar l'altre comissari, en Francesc Quílez, perquè entre els dos es van repartir la visita comentada. Tots els diaris en van plens. L'editorial de La Vanguardia també, Vigència de Ramon Casas, i diu, textualment, que entre les virtuts de Casas hi ha, per una banda, que es va convertir en el retratista de la bona societat burgesa de Barcelona, però també del seu estament artístic o bohemi. Va reflectir alhora puntualment alguns dels conflictes socials que van convulsar als anys del canvi de segle. Així ho proven algunes de les seves teles més conegudes, tant per la temàtica social com per les dimensions, entre les quals cal destacar el Garrot Vil, la càrrega o embarcament de tropes. No hi ha el Garrot Vil a l'exposició de Sitges. El Garrot Vil està al Reina Sofia, però hi ha els dos quadres preparatoris del quadre del Reina Sofia. Tampoc hi ha la càrrega, que és al Museu d'Olot, però és que la càrrega ens sembla que no hi cabria, o difícilment potser hi cabria a la sala gòtica del Maricel, però és un quadre tan enorme, que difícilment creiem que torni a sortir d'Olot amb molt de temps. Una exposició indispensable, la poden veure fins a mitjans de febrer de l'any que ve. Hi ha temps més que suficient, paga la pena tot, cada sala, cada quadre. Casas tenia un mestratge infinit en el dibuix, en la pintura, en el cartellisme. Hi ha uns cartells preciosos, hi ha dos cartells enormes del Cava Codorniu, d'aquells que fan tombar d'esquena, per exemple. Tot això s'inaugura demà i l'inaugura el president Puigdemont. En 5 minuts tornem.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.